amb les informacions i activitats de l'aula. Dir-vos que la sortida que farem la setmana que ve, el 14 al 16, que anirem al Baix Camp, a la Terra Alta i la Matarranya, queda una habitació lliure d'hotel i que si algú estigui interessat encara doncs, podria venir alguna individual o dues persones, encara hi cabrien. Més no, perquè ja està tot ocupat. També dir-vos que ja estem fent les inscripcions per anar al MNAC per veure l'exposició de Corberan, que serà el 23 al matí, i que també doncs, encara queden algunes places. I les altres coses, altres informacions que ja teniu en el crític no les comentem perquè ja estan totes ocupades, ja estan totes al límit, per tant ja no obrem expectatives. Si algú està interessat en les altres fem llista d'espera, però estan d'entrada i estan ocupades. També dir-vos que la conferència d'avui doncs, no estava previst que la fes el Bernat Salvanyà. Sí que estava previst que vingués, perquè això sí que ja ho teníem clar, que volíem que vingués, però no, més endavant, perquè aquest trimestre ja el teníem tancat, però vam tenir el conferenciar amb el Jordi Sallarés, que havia de fer la conferència d'ambaixades al Maresme a finals de la guerra, durant la guerra, finals de la Guerra Civil, i pels problemes de la seva agenda no ha pogut ser, serà més endavant. I doncs donem les gràcies doncs, al Bernat Salvanyà, que ha estat disposat doncs, a venir a fer-ho i que pensem que serà molt, molt interessant la conferència que ens farà avui. Dir-vos que ell és llicenciat en física per la Universitat de Barcelona, que té un màster en estocàstica i matemàtiques aplicades de la Universitat d'Amsterdam i un altre màster de recerca en manejament de la Universitat de Montlluy. Després de treballar uns anys com a analista de dades entre Amsterdam i Frankfurt, actualment és doctorant a ESADE, on està especialitzat en ciència de dades, xarxes complexes i intel·ligència artificial. L'any passat va fer una estada de recerca de mig any com a investigador visitant la Universitat de Harvard, als Estats Units, on va desenvolupar una recerca sobre l'ús de la intel·ligència artificial en l'anàlisi de les xarxes de distribució elèctrica. En l'ambient docent, és professor associat a la Universitat de Pompeu Fabra, fa classes de probabilitat i estadística en diversos graus, també ha impartit diverses assignatures de Big Data, programació informàtica i intel·ligència artificial i aplicada a ESADE, i a la Toulouse Business School, d'on serà professor lector a partir del curs que ve. Així mateix és membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, que aplega prop de 300 investigadors de les diverses universitats dels països catalans. A la conferència d'avui, desxifrant la intel·ligència artificial, Bernat Salvanyà parlarà dels fonaments bàsics d'aquesta tecnologia emergent, que cada dia ens hem de parlar, els mitjans de comunicació, dels seus principals camps d'aplicació, així com dels reptes ètics, socials i polítics que planteja la seva implantació en tots els àmbits de la societat. Tenim una oportunitat per entendre com funciona realment la intel·ligència artificial i quin impacte pot tenir en el nostre futur col·lectiu. No han recordat, però us recordo, sisplau, els mòbils, els silenciadors, sisplau. Moltes gràcies.
Gràcies. Bé, moltes gràcies, bona tarda. Moltes gràcies, Mercè, per les teves paraules i a l'aula per convidar-me a fer aquesta conferència. Em fa especialment il·lusió fer aquesta conferència aquí perquè és la primera vegada que faig una conferència d'Arenys i no parlo d'Arenys, parlo de la meva feina. Per tant, podré esplaiar una mica amb el que ocupo bona part dels meus dies fent recerca i docència en diferents àmbits. Val? Llavors, desxifrant la intel·ligència artificial, el que parlaré avui és una mica anirem desgranant tots els conceptes bàsics del que sentim a parlar cada dia més, no? D'aquesta nova tecnologia, una tecnologia emergent, una tecnologia que presenta diversos desafiaments i que en certa manera, doncs, com que tot allò que no controlem, doncs, ens genera un cert respecte i una certa espòs. La meva idea, el meu objectiu és que tots avui sortiu d'aquí sense tenir almenys tanta por a la intel·ligència artificial, sense tema aquesta nova tecnologia, sinó que és una tecnologia feta pels homes i per als homes, no? I llavors, doncs, bé, doncs que tots en podem fer ús, un ús responsable, això sí, també en parlaré, veure si això funciona. La primera pregunta és obligada, què és la intel·ligència artificial? No? De què estem parlant quan parlem d'intel·ligència artificial? És realment intel·ligent la intel·ligència artificial? Actualment hi ha tots uns debats ètics, filosòfics al voltant d'aquests conceptes. Jo no hi entraré perquè evidentment no tindríem temps, la conferència ha de durar una hora, però sí que aniré desgranant alguns conceptes i llavors si hi ha alguna pregunta, doncs en el torn de col·loqui en podem aprofundir una mica més. Val? La intel·ligència artificial, des dels seus inicis pròpiament dits, que serien a mitjans del segle XX, als anys 50 del segle passat, des de la conferència de Dartmouth, després hi entrarem, la seva definició és aquesta, val? Que són aquestes màquines capaces d'analitzar situacions complexes i reaccionar-hi amb diagnosis, pronòstics i fins i tot accions amb un alt grau d'autonomia. Això és una mica un galimaties, val? Llavors jo, per simplificar una mica aquesta frase tan llarga, m'agrada canviar-ho per una definició més senzilla però més entenedora, que són màquines intel·ligents capaces d'aprendre. I aquí tenim tres conceptes que al llarg de la conferència aniré desgranant: les màquines, la intel·ligència i l'aprenentatge. Com que estem passant d'una intel·ligència que podríem dir natural a una intel·ligència artificial, primer m'agrada, doncs, deixar clares algunes definicions, no? Què entenem quan parlem d'intel·ligència artificial? En anglès sempre comencem al revés, artificial intelligence, per tant, comencem per la banda de la part artificial. És a dir, que és un producte creat per l'home, per els éssers humans, no? Que no és natural. Primera qüestió, parlem de robots quan parlem d'intel·ligència artificial, que és una pregunta que em fan sovint. No necessàriament, val? És a dir, quan parlem de robots, un robot pot ser qualsevol sistema articulat que faci moviments, no? Per exemple, les fàbriques automobilístiques, quan munten els cotxes, ja no hi ha allò 20 persones muntant el cotxe peça per peça, sinó que tot això, el posar totes les peces juntes i soldar-les o enroscar-les o el que sigui, això ho fan robots, braços articulats. Però aquests robots poden ser intel·ligents o poden no ser-ho. Val? Llavors, sí que m'agradaria que quedés clar que no parlem només de robots, és a dir, la ciència-ficció normalment ens ensenya aquests prototipus, no?, que tots tenim al cap, però hem d'anar a una cosa una mica més abstracta. Després parlarem d'alguns exemples. De què parlem quan parlem d'aquesta transició de la intel·ligència humana o de la intel·ligència natural a la intel·ligència artificial? Bàsicament, des del seu principi, des del principi d'aquesta disciplina, el que han intentat els enginyers, els matemàtics, els informàtics, els científics, i ara hi ha una mica tothom qui sap una mica de programació, és replicar amb les màquines allò que fa la ment humana. Val? Llavors, al llarg de la conferència us aniré ensenyant diversos exemples de coses que podem fer i diferents aproximacions de com ho fem. I anirem fins al fons de la qüestió, com realment aprenen aquestes màquines. Val? Per tant, ens hem de quedar amb aquest concepte d'intentar imitar els homes. Val? Aleshores, si hem dit que la intel·ligència artificial estàvem parlant de màquines que eren capaces d'aprendre, com funciona aquesta intel·ligència artificial? Doncs la resposta és molt senzilla, de la mateixa manera que els humans, o això és el que intentem. Com aprenem? D'entrada sempre tenim uns inputs, unes observacions, no? Sortim al carrer, o obrim els ulls de bon matí, o sentim un so, veiem alguna cosa, no? Això serien els inputs. D'aquests inputs, d'aquestes observacions, sempre en traiem uns patrons. Val? Ara us posaré uns exemples perquè veiem clar cada cosa. D'aquests patrons després en fem prediccions i finalment en desenvolupem tasques. Val? Això seria el procés d'aprenentatge natural, que és el que intentem replicar amb les màquines. Val? Un exemple senzill. Els nens petits, no? Quan estan creixent, doncs estan aprenent, no? Els nens, per exemple, són capaços doncs, de saber quan tenen set. Si ells observen que cada vegada que algú té set agafa un got d'aigua i se'l beu, ells aprenen que si agafen un got d'aigua, no? Beuen l'aigua i els hi passa la set. Val? De tal manera que a través de les seves observacions aprenen un patró, val? I a partir d'aquí poden fer prediccions. Què vol dir això? Que cada vegada que tenen set poden dir, ah, la manera de resoldre aquest problema que jo tinc és anar a la cuina, agafar un got d'aigua i beure'l. No? I a partir d'aquí doncs, poden desenvolupar la tasca que sigui, no? En aquest cas doncs, beure aigua. Quan parlem de la intel·ligència artificial, el procés és exactament el mateix. Val? Nosaltres introduïm unes observacions, uns inputs a la màquina aprèn aquests patrons, i aquí segurament és la part més complicada, és la part més de màgia borrasca, podríem dir. Val? A partir d'aquí fa les prediccions i pot desenvolupar unes tasques. Val? Per tant, tornem al principi, màquines intel·ligents capaces d'aprendre. Anem a desglossar aquests tres conceptes. Val? Parlarem de màquines, d'intel·ligència i de l'aprenentatge. Comencem per les màquines. Quan jo us dic un món de màquines, en què pensem? Quan pensem en una màquina?
Una rentadora.
Una rentadora. Molt bé. És una cosa, una sèrie de mecanismes, no? Que és capaç doncs de desenvolupar una feina física, que això és el que estàvem acostumats fins ara, no? Jo he anat a un exemple encara més senzill. Val? Això, una màquina de cosir, bàsicament, això és un dispositiu mecànic, jo poso uns peus aquí, faig girar les rodes, llavors si passo una tela i l'agulla està enfilada, sóc capaç doncs, de cosir. No? Això és una màquina completament física, no? Un teler, el que sigui. Doncs el que es tracta ara és de transformar aquestes màquines, val? Aquestes màquines físiques, amb màquines que avui en dia ja són electròniques, val? I doncs que serveixin no només per fer feines físiques, o sigui, al principi de la revolució industrial tot això es va desenvolupar per substituir l'home en certes tasques repetitives, però que eren tasques físiques, no? O sigui, cosir, instal·lar qualsevol cosa, aixecar un elevador, el que sigui, no? Es tracta de substituir tot això per màquines que fan càlculs i màquines que després doncs, aprendran. Per entendre com hem arribat fins aquí, anem a fer un breu resum històric. Val? Tot comença amb aquesta senyora, Ada Lovelace. Val? Ada Lovelace era una aristòcrata britànica del segle XIX, principis del segle XIX, i està considerada la primera informàtica de la història. I quan dic la primera informàtica, no vull dir la primera dona informàtica, sinó la primera persona humana que es va dedicar a la informàtica. Val? És la mare de la informàtica. I ella, durant la seva curta vida, va morir molt jove, com veieu, va col·laborar amb Charles Babbage, que també era originari del segle XVIII i va morir a finals del XIX, en la creació de la màquina analítica. Val? La màquina analítica, que aquí la tenim, val? Era una màquina motriu, manual, és a dir, se li havia de donar corda a mà. Val? En aquesta màquina la podem considerar la primera computadora de la història, val? Tot i que mai la van acabar de desenvolupar del tot, val? Però era una màquina que era capaç de fer càlculs i, més important encara, tenia una funció de memòria, val? Que aquí és un altre concepte important en l'aprenentatge. Per poder aprendre sempre necessitem recordar. Si cada dia, quan comencéssim el dia, haguéssim de tornar a aprendre tot el que hem après fins ara, la cosa no funciona. Val? Però més enllà dels càlculs que sabia fer aquesta màquina, que anava molt ràpid i que resolia problemes ja una mica dificultosos per l'època, el més important és que Ada Lovelace, en paral·lel a la màquina, va desenvolupar un manual d'instruccions de la màquina. I aquest manual d'instruccions es considera el principi fundacional de la informàtica com a ciència. Per això és important. Ada Lovelace no la considerem una científica de la intel·ligència artificial, encara haurien de passar molts anys, val? Però sí que ella, els científics, sobretot els del segle XIX, doncs eren gent que tendia doncs, a tenir somnis. Val? Ada Lovelace sí que ja va preveure que aquestes màquines un dia podrien desenvolupar tasques que fins aleshores es consideraven inherents a l'ésser humà, com és el fet d'aprendre, de pensar i de resoldre coses per si soles. Val? Avancem uns quants anys i ens anem a principis del segle XX. Aquest potser alguna persona d'aquí de la sala ja el coneix més, és Alan Turing. Alan Turing, aquest sí que és el pare de la intel·ligència artificial i a més podríem dir que és el pare de tots, perquè si no fos per ell, doncs ara segurament seríem governats per un règim nazi que governaria tot el món. Alan Turing va ser el creador dels dispositius BOM, que durant la Segona Guerra Mundial van ser capaços de desencriptar els missatges del que els nazis s'enviaven entre ells. Les comunicacions doncs, ja eren per ràdio, etc., i els nazis el que feien era encriptar els seus missatges. El govern britànic li encarrega una tasca de crear la màquina que sigui capaç de desencriptar aquests missatges i poder doncs, anar avançat als llocs on atacarien els nazis. Gràcies a ell es van salvar milions de vides a Europa, val? I a més, i a mi m'agrada remarcar-ho perquè pobre no va tenir un final gaire maco, després d'haver salvat doncs, milions de vides i rebre moltes condecoracions del govern britànic, va ser processat per raó de la seva condició sexual i va ser castrat químicament, finalment es va acabar suïcidant. Vull dir que darrere d'aquests desenvolupaments tecnològics doncs, també hi ha les causes de cadascun d'aquests científics. I aquí tenim doncs, un d'aquests dispositius POM que, com us deia, doncs, havien de competir amb aquest perfeccionament de les màquines Enigma. Les Enigma eren les màquines nazis, les BOMs eren les britàniques. Si voleu veure una mica el desenvolupament d'aquests dispositius, teniu la pel·lícula The Imitation Game, disponible a Netflix, crec, on s'explica molt bé com funciona i com van aconseguir arribar a desencriptar els missatges. Val? I això, a més de construir aquest dispositiu, Alan Turing el que va fer va ser una sèrie d'articles que es coneixen com les cartes de Turing, val? On posa els fonaments d'algunes discussions que estem tenint avui en dia sobre què és i què no és intel·ligència artificial. Alan Turing al final deia: al final no ens importa si aquestes màquines tenen emocions, tenen poder de decisió, etc, etc. Considerem que són intel·ligents si són capaces de fer-nos creure que pensen com un home o com una dona, val? Com un ésser humà. Val? I a partir d'aquí doncs, recollim el fil de la discussió més filosòfica aquesta a partir de les cartes de Turing. Després de partir dels anys 50, doncs tenim aquesta evolució de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, podem dir, certifiquem el seu naixement el 1956, ara tothom diu, oh, és una cosa que acaba d'aparèixer. No, les coses no apareixen perquè sí, el desenvolupament científic sempre porta molts anys al darrere, quan apareix al públic en general, venim del 1956 i en diverses etapes de crisi entremig. Val? El 1956 hi ha la conferència de Dartmouth, on tots els científics relacionats en aquest camp del moment es reuneixen i és una convenció fundacional, no? Es reuneixen per decidir què entenen tots per intel·ligència artificial i quins seran els objectius d'aquesta intel·ligència artificial. I allà sí que s'estatueix, no? Que l'objectiu d'aquesta nova disciplina és crear aquestes màquines analítiques capaces doncs, de substituir el raonament humà en molts aspectes. Aleshores hi ha tot un desenvolupament tecnològic molt important fins a mitjans dels anys 70. Hem de pensar que estem en el context de la Guerra Freda. Ja hem vist, veníem de la Segona Guerra Mundial, precisament aquesta setmana que és els 80 anys de l'alliberament. Les guerres porten coses molt dolentes, però una de les coses bones que porten les guerres és que darrere sempre hi ha un desenvolupament científic i tecnològic molt important. Tant la Segona Guerra Mundial com la Guerra Freda va suposar això. Aquí estem en plena carrera espacial entre la URSS i els Estats Units. Es desenvolupen tota una sèrie de noves tecnologies, els ordinadors programables, el Mark I, per exemple, que aquest sí doncs, que ja funcionava amb impulsos elèctrics, però arribem a 1980 i tenim la primera crisi, el que en diem el primer hivern de la intel·ligència artificial. Què va passar? Doncs que els resultats que s'obtenien amb aquest desenvolupament tecnològic, amb aquests ordinadors, no eren tan prometedors com s'esperaven. Val? I llavors, quan a nivell de ciència passa molt, quan tu promets A i al final dones la meitat d'A, doncs el govern o les empreses que estan finançant aquesta recerca s'ho comencen a pensar a l'hora de posar-hi més diners. No? Passa un hivern, però torna a haver-hi un desenvolupament tecnològic entre els 80 i els 90, recordeu, desenvolupament de Microsoft, Apple, totes aquestes grans tecnològiques que avui en dia ens governen, i tornem a tenir doncs, aquest segon boom. Val? Evidentment, això va venir seguit per un segon hivern, també per, doncs, per dos motius, perquè els resultats no eren encara prou prometedors, però també pel fet que a nivell teòric la tecnologia estava molt desenvolupada, però no hi havia el que en diem poder computacional. Val? Per poder fer ús de la intel·ligència artificial necessitem màquines molt potents. Ara d'aquí una estona en parlaré. Val? I llavors, és allò, quan el cap va més ràpid que les cames, no? Doncs va haver-hi aquest segon hivern i després ja arribem a l'època daurada, que en diem que és l'època actual. Fet aquest resum, anem a parlar d'intel·ligència. Val? La intel·ligència l'entenem com l'acció d'entendre alguna cosa o de comprendre alguna realitat o d'aprendre d'aquesta realitat i després de resoldre situacions noves a partir del que ja hem après. Val? Això funciona per als humans, també funciona per a les màquines. La pregunta és, què és el que hem d'aprendre? Jo he estat parlant d'aprenentatge, de resoldre problemes, però de quins problemes parlem? Anem a baixar una mica la pilota a terra. Una mica tot. Val? Estem generant dades contínuament, val? I tenim observacions de milions de coses. Quan parlem d'intel·ligència artificial no només estem resolent problemes numèrics, sinó problemes d'imatge, problemes de so, problemes relacionats amb l'organització de les empreses, amb infinitat de coses, després en veurem alguns exemples. Val? Per tant, podem entendre o podem aprendre del món que ens rodeja, no? Que és un món de dades, i això és molt important. La intel·ligència artificial va molt, el seu desenvolupament va molt lligat al desenvolupament del que en diem la ciència de dades. Val? Sobretot això és possible gràcies a la representació que en podem fer d'aquestes dades a través del sistema binari. Tots estem acostumats a comptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i podem seguir fins a l'infinit, val? Però a partir del segle XVII, gràcies a Leibniz, que era el principal contrincant de Newton, es va incorporar el zero al sistema numèric. Val? A partir d'aquí podem representar tots els números i infinitat de coses, també imatges, ara ho veurem, amb zeros i uns. Val? Gràcies a això, el desenvolupament informàtic es va poder servir del que en diem el sistema binari per desenvolupar la tecnologia a partir d'impulsos elèctrics. 0 no passa corrent, 1 passa corrent. Si jo vaig fent passa corrent, no passa corrent, passa, no passa, passa, no passa, puc generar per segon milions de números i cada una seqüència d'aquestes doncs puc representar o un número, o una imatge, o un so, o el que sigui. Val? Tots són números. Imaginem que volem mesurar els colors d'aquesta imatge. No? Tenim aquest gosset amb la manta. No? Com ho podríem fer? Doncs el que puc fer és anar-me apropant, fer zoom in a la imatge, fins que arribo a la unitat bàsica de mesura, val, de la imatge, que són aquests píxels. No sé si ho veieu des del d'això, aquí hi ha uns quadradets. Val? Imagineu que la meva foto original, o el meu dibuix original, és una agregació de tots aquests petits quadradets. I cada un d'aquests petits quadradets té un color assignat. Val? Aquests colors jo els puc expressar com una combinació de vermell, verd i blau. Val? De tal manera que jo, de moltes combinacions per cadascun d'aquests quadradets, faig una combinació de vermell, verd i blau i puc obtenir, si vaig canviant les proporcions, això és com estar a la cuina i anar cuinant, no? Puc tenir doncs, diferents combinacions de colors. Torno en el meu gosset, no? I aquí tinc aquests diferents marrons, cadascun d'aquests quadradets em representa una proporció de cadascun d'aquests tres colors. Val? De tal manera que aquí tinc 100, 43, 78 i això sí que ho puc mesurar perquè són números. Val? Per tant, primer de tot el que podem fer és transformar totes les dades que tenim en un sistema numèric i per tant mesurable. Val? La pregunta sempre quan parlem d'intel·ligència artificial o de ciència de dades és com obtenim les dades, val? O d'on les obtenim. La resposta és fàcil, no? Vull dir, només cal sortir al carrer i preguntar coses. Per exemple, no sé, aquesta senyora d'aquí, com us dieu? Sí, sí. La Pepi. Com està, Pepi? Bé, bé, doncs ja tenim dues dades, la Pepi i que està bé. Val? Per tant, a partir d'aquí, doncs, si ja podem treure, si ara us ho pregunto tots, no ho faré perquè estaria molta estona, val? Però ja puc tenir dues columnes de dades, no? Amb el vostre nom, cognoms, si esteu bé o esteu malament, i a més hi ha coses que no cal que us les pregunti. Si porteu ulleres, si porteu camisa o samarreta, si porteu jersei de ratlles o llis, etc. No? De tot això que jo puc recollir, em puc fer una base de dades. Val? Això ens porta a un altre concepte associat a la intel·ligència artificial, que és l'empremta digital. I això és una cosa que amb els mòbils avui en dia o per internet doncs fem contínuament, que és deixar aquest rastre digital. Això que hem fet amb la Pepi, no? Jo no li he preguntat a la Pepi si volia que jo sapigués com es deia o si estava bé, val? Li podria haver preguntat, qui podríem entrar ja en temes ètics. Però, per exemple, si jo em fixo en l'abric o el color d'una jaqueta, això són dades que estem generant, no? Jo vaig de color blau avui, jo estic generant unes dades que vosaltres esteu captant, val? I vosaltres podeu recollir i fer servir pel que sigui, no? És un rastre que jo vaig deixant. Això, amb l'ús dels mòbils o dels ordinadors, doncs anem multiplicant. Cada cop que ens connectem, que mirem una web, el que sigui, anem deixant un rastre que després algú, generalment empreses privades, es dediquen a recol·lectar, a vendre a tercers, i aquests tercers entrenen models d'intel·ligència artificial, val? Per doncs, predir, per exemple, quan aneu al supermercat, on posar l'arròs perquè el compreu més massivament. Val? Dels problemes ètics d'això parlarem al final. Val? El que sí que és important és que per totes aquestes dades, fixeu-vos, sense sortir d'aquí del públic, hi han generat dues variables, val? O quatre o cinc. Si això ho anem multiplicant, 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 el que necessitem és allò que us deia abans, és el poder computacional. Necessitem màquines que siguin capaces d'engolir tota aquesta quantitat d'informació. Val? Per això, el que això us deu sonar és el Barcelona Supercomputing Center, el Mare Nostrum 5, inaugurat fa dos anys, val? Està situat allà a Pedralbes, val? I és un superordinador, un dels més potents que hi ha a Europa, és capaç de fer més de 314.000 bilions d'operacions per segon. Val? Això és una capacitat potentíssima. Ve gent de tot el món per poder fer servir aquest ordinador. T'has de demanar permís, hi ha tanda, vull dir, no, les coses no són així senzilles, però, sobretot, i ara una cosa que aneu sentint molt en les notícies, no? Que a Europa hem de desenvolupar la nostra pròpia tecnologia per no dependre dels Estats Units ni de la Xina, etc. Es refereixen a això, a tenir aquests grans centres de computació i després d'emmagatzematge. Perquè hi ha una cosa que no ningú pensa mai, però totes aquestes dades que anem generant ocupen espai, i ocupen espai físic. Val? Necessitem un disc dur on podeu guardar les nostres fotografies de les últimes vacances. No? Doncs si això ho multipliquem per totes les fotografies de tothom, doncs si aneu als Monegros doncs trobareu unes naus industrials enormes i tot allò són magatzems d'informació. Val? Allà hi ha discs durs, ordinadors gegants, on es guarden totes aquestes dades. Val? Això ens porta a un problema ja associat, i l'he posat aquí perquè així després no havíem de tornar enrere, que és el problema del lligat a la sostenibilitat. Val? Totes aquestes màquines consumeixen energia, consumeixen molta energia, i consumeixen aigua, perquè tot això s'ha de refrigerar, si no s'escalfa i peta tot i s'ha acabat els càlculs. Val? Consumeixen molta aigua. Val? Llavors, amb aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial i sobretot amb la democratització de la intel·ligència artificial, que avui en dia qualsevol pot anar al ChatGPT i preguntar-li qualsevol cosa que potser ja sap o que si busqués en un llibre ho podria trobar, val? Però tot això estem gastant una energia i una quantitat d'aigua, moltes vegades per no res, però que segurament serà la principal limitació que trobarem en el desenvolupament o sobretot en l'ús de la intel·ligència artificial a partir d'ara. Val? I després, un altre tema, que això no fa massa, no sé si us en recordeu, fa uns mesos va sortir aquesta intel·ligència artificial xinesa que competia directament amb els Estats Units. No? Doncs això no deixa de portar conseqüències a nivell de cursa comercial i això té unes conseqüències geopolítiques, no?, que també cal tenir en compte. Els Estats Units fins ara eren molt recelosos de compartir la seva tecnologia d'intel·ligència artificial, és a dir, t'hi deixo jugar però no t'explico exactament com funciona. I ara els xinesos el que han dit és no em cal la teva joguina perquè ja m'he fabricat la meva. Val? Llavors aquí doncs, ha començat a tremolar una mica tot. Tornem a lo nostre, a l'aprenentatge. Hem vist les màquines, val? Ara anem a les màquines, que aprenen. Aprendre és adquirir aquesta coneixença, la pràctica d'alguna cosa, doncs amb l'estudi i l'atenció. I aquí ens centrarem una mica, però això és la part principal doncs, de la conferència. Ara començarem a immergir-nos a diferents conceptes relacionats amb la intel·ligència artificial. I hem vist que la intel·ligència artificial enteníem com aquestes màquines capaces d'aprendre. Ara introduïm dos conceptes nous. Va? El primer és l'aprenentatge automàtic. Lo important de la intel·ligència artificial, de la intel·ligència, és aprendre. Com que és una màquina i volem que aprengui sola, doncs necessitem un aprenentatge automàtic. Avui us explicaré en detall això, i el següent pas és el que en diem l'aprenentatge profund. Després faré una pinzellada perquè veieu la diferència. Màquines que aprenen. Anem a desenvolupar tot el que en diem el pipeline, el procés de desenvolupament d'una tecnologia d'intel·ligència artificial. Primer de tot, si jo vull desenvolupar un nou model d'intel·ligència artificial, el primer que necessito és una cosa molt bàsica, que és tenir una necessitat. Val? Si no necessito una tecnologia, doncs podem fer una excursió o una altra cosa. Val? Un cop identificada la nostra necessitat, ja sigui a nivell científic, a nivell comercial, a nivell tecnològic, etc. Per exemple, ara que és temps de tulipes, val? Doncs jo puc tenir una necessitat que és la de classificar diferents tulipes, si jo observo doncs, la seva la forma dels seus pètals, la forma de la seva tija, el color, si hi ha els estems aquí més oberts o més separats, etc. No? I això ho puc fer a mà o puc desenvolupar una tecnologia que ho faci i ho aprengui per si sola. El segon pas és l'obtenció de dades. Si jo vull entrenar un model que sigui capaç doncs, de classificar tulipes, el que he de fer doncs, primer és recollir tulipes. No? Vaig aquí a la floristeria i compro doncs, diverses flors, diversos tipus de tulipes, arribo a casa, les separo, les classifico. Jo ja tinc el coneixement de les tulipes, jo ja sé de quin tipus és cada una. Val? El que vull és que la màquina ho aprengui a fer per si sola, que no em necessiti a mi cada vegada. Val? Al final, si us hi fixeu, és com educar un nen petit o no tan petit. Tots estem aprenent contínuament coses noves cada dia, la majoria de cops sense adonar-nos-en. Val? Però la idea és que jo puc doncs, desfer totes aquestes tulipes, no? I les puc començar a medir. Puc recollir de quin color són, quina mida tenen els pètals, quina mida té la tija, etc. No? I amb això puc generar el que en diem una base de dades. que seria doncs, el tercer pas, que preparo les dades. Aquí he recollit, no sé si ho veieu, doncs, de cadascun de les espècies de tulipes, val? Doncs, diferents característiques i les mides de cadascuna d'elles. Val? Clar, quan estem parlant d'aprenentatge automàtic, l'aprenentatge profund és més desenvolupat, però l'aprenentatge automàtic és un aprenentatge, podríem dir, una mica bàsic. Per fer un paral·lelisme, val? És com quan som petits, no? I ens ensenyen a menjar, primer doncs, ens ho tallen tot a trossets, no? I només el que fem nosaltres és punxar el trosset de bistec, val? I menjar. No? I a partir d'aquí doncs, cada vegada anem fent més parts del procés alimentari, fins que podríem arribar a l'aprenentatge profund, no? I haver de cuinar-nos a nosaltres o fins i tot que ens donguessin la vaca directament i no el bistec. Val? Després veurem més clarament la diferència. Per què us ho explico això? Perquè quan hem recollit les dades i les introduïm a l'ordinador, no els hi podem introduir de qualsevol manera quan fem aprenentatge automàtic. Els hem de triturar una mica la nostra base de dades. Llavors és el procés de preparació de les dades. Val? No m'hi entretindré aquí, bàsicament es tracta de netejar les dades, de classificar-les de tal manera doncs, que l'ordinador sigui capaç d'entendre-ho i que no en generi biaixos posteriors. Val? I llavors ve la part més important, que és la partició de les dades. I ara aquí sí que màxima concentració, perquè teníem la nostra base de dades, el full que us he ensenyat abans, val? Això són les dades que hem recollit, hem netejat i ja les hem deixat a punt. Val? Llavors, aquesta base de dades jo la puc separar en dos grans grups. La variable que jo vull predir, val? Vull que la màquina aprengui a classificar, imagineu que aquesta columna doncs, fossin les espècies de tulipes. Val? A cadascuna d'aquestes línies tinc una de les tulipes que he comprat i que he explorat i que he medit, val? I aquí doncs, tinc el color dels pètals, la mida dels pètals, etc, etc. I aquí seria doncs, iris no sé què. Val? I això per cadascuna doncs, de les 1.000 tulipes que jo hagi comprat a la floristeria i hagi explorat. El que jo vull que la màquina aprengui és, donades aquestes dades de les característiques de la flor, que sigui capaç de classificar-la ella sola, sense que jo li vingui de dir. Val? Per què ho vull això? Perquè jo n'he agafat 1.000. M'invento, n'he agafat 1.000. Però jo vull que la màquina sigui capaç de poder classificar aquestes tulipes perquè quan jo li porti la tulipa 1001, que ni ella ni jo sabem de quin tipus és, jo li digui, mira que va bé, o li introdueixi les dades, mira aquesta tulipa, doncs fa aquestes mides, etc, etc, i ella sigui capaç, sense que jo li digui res, de classificar-la, de que em digui, això és una iris verdosa. Perdonareu perquè no tinc ni idea de tulipes, Tenim les nostres dades recollides, val? I llavors la partició es tracta d'aquest conjunt de dades separar-lo en dos grans grups. Un 80%, val? És a dir, 800 d'aquestes tulipes, les faré servir pel que en diem el procés d'entrenament del model. Val? Les faré servir perquè la màquina aprengui com funciona la classificació. I l'altre 20%, les 200 tulipes restants, les faré servir per examinar la màquina. Val? És a dir, jo li diré, mira totes aquestes tulipes, jo et passo les dades i el resultat correcte. Val? Mira tu, val? I quan hagis entrenat el model, jo vindré amb un altre grup de tulipes, aquest cop sense el resultat, la màquina farà una predicció i jo podré comparar la predicció de la màquina i el resultat real. Val? I a partir d'aquí doncs jo puc ajustar alguns paràmetres del model perquè la màquina faci millor les prediccions. Aquesta part, val? Aquesta part d'entrenament i de test és normalment la part més obscura del procés. Val? Per què? Perquè nosaltres no controlem com la màquina aprèn. O sigui, nosaltres veiem que li donem unes dades i la màquina ha après a classificar, però el que ha passat entremig no ho sabem. Això és com, tornant al primer exemple del got d'aigua, el nen ha vist que bevent aigua li passa la set, val? I ha après que si beu aigua doncs ja no tindrà més set. Però com ha arribat a aquesta conclusió, nosaltres no ho sabem. Passa alguna cosa aquí dins, val? Això hauria de venir un neuròleg a explicar-ho, val? Però no controlem el procés, no sabem si tothom ho aprèn de la mateixa manera. Val? Però sabem l'input i el resultat, que és el que ens interessa. Val? Llavors, creem el model, ara veurem diferents tipus de model, podem avaluar el model, és allò, li passem les sumes i restes i els resultats i anem mirant si ho ha fet bé o no ho ha fet bé. En base a això, doncs podem ajustar algunes coses del model, alguns paràmetres, i tornem, i aquí estem fent cercles, no? Fins que considerem doncs, que els resultats que ens dona aquest model són lo suficientment bons. A partir d'aquí fem el desplegament, que vol dir aquesta tecnologia, aquest model que hem desenvolupat, jo ara ja puc anar doncs, aquí al Flusprèsia, per entendre'ns, i dir, tinc una tecnologia ideal per a classificar tulipes, val? Compra-me-la. Jo m'hi venc la tecnologia, val? I el que sí que puc fer és un monitoratge, és a dir, mentre el negoci està funcionant, anar mirant si el model funciona correctament. Val? Això normalment va acompanyat de l'obtenció de noves dades per acabar doncs, d'afinar aquest model. Imagineu que jo he agafat 1.000 tulipes, val? Però que ara resulta que han portat una tulipa de, no sé on, de l'altra punta de món, val? Que el meu model no la coneixia, perquè aquí no n'hi havia. Val? Llavors això ho he d'introduir en el model perquè en un futur sigui capaç de... d'entendre que quan jo li doni aquests paràmetres, ell ha de classificar amb aquesta nova espècie. Aquest exemple que us he posat no és meu, és de l'Anna Rickler, que és una artista i filòsofa que va desenvolupar doncs, aquest exemple perquè tots puguem entendre una mica com funciona això de l'aprenentatge automàtic. Val? I també és un exemple clar de com la intel·ligència artificial doncs, s'ajuda de diferents disciplines doncs, per fer-se més entenedora. Eh? Hem parlat de psicologia, hem parlat d'aprenentatge, ara parlem una mica d'art. I aquí un breu resum, val? El machine learning és l'aprenentatge automàtic, jo li dono uns inputs, li netejo una mica les dades, el sistema m'ho classifica ell solet, val? I llavors doncs, aquí en aquest cas doncs, és capaç d'identificar si això és un cotxe o no és un cotxe. Val? En canvi, l'aprenentatge profund, el deep learning, el que us deia abans, no? Passem de menjar trossets, no? A directament a donar-li la vaca al nen. Ah? I llavors l'ordinador aquí seria capaç d'extreure les dades de primer, identificar que allò és una vaca, que de la vaca se'n pot treure bistecs, com tallar la vaca, com cuinar-la, com servir-la, com menjar-se-la. Ah? Llavors, després si algú té alguna pregunta sobre això ens podem entretenir, no m'hi entretindré perquè tampoc tenim massa temps, val? Però això és el que en diem una xarxa neuronal, val? És com funciona més o menys el nostre cervell. Molt bé, esteu vius encara? Sí. Perquè ara anem a veure exemples, no? Tot això que us he explicat, les tulipes, està molt bé, molt graciós, però anem a veure diferents exemples d'aprenentatge automàtic o de machine learning. Val? Tenim tres grans famílies d'aprenentatge automàtic. La primera són els models supervisats. Els models supervisats són aquells que d'entrada nosaltres sabem el resultat final. Val? Això vol dir que jo la màquina la puc entrenar i dir-li t'has equivocat? No t'has equivocat. Val? De dins aquests models supervisats tenim dues grans famílies, també els models de regressió i els models de classificació. Els de regressió, per exemple, la previsió dels preus del mercat bursàtil. Val? Com que són variables numèriques contínues, doncs, puc predir, per exemple, quan valdran les accions de la Telefònica demà. Val? Això ara ja es fa servir massivament i els bancs doncs, fan servir aquesta tecnologia doncs, per invertir o desinvertir segons les prediccions de la intel·ligència artificial. Un altre exemple seria la previsió del temps. Val? La previsió del temps, el temps és un sistema dinàmic, no? I allò, l'home del temps sempre s'equivoca. Bé, no és que s'equivoquis, que si li canvies 2 quilòmetres on estava el núvol, doncs tot el sistema canvia. Val? Les condicions inicials per resoldre tot això és un sistema bastant complex. Llavors, amb la intel·ligència artificial, com que podem fer moltes operacions per segon, podem millorar molt aquestes prediccions. No només per als homes del temps de la televisió, que aquests més o menys segueixen fent servir els models tradicionals, però sobretot per la indústria agroalimentària. Per exemple, hi ha les grans empreses vitivinícoles, no? Ara fan servir intel·ligència artificial, doncs, per saber les prediccions del temps o l'estat del raïm, no? Per predir quan han de fer la verema. I després fan servir intel·ligència artificial per totes les granes que recullen, quan arriben al celler, les classifiquen, llavors segons el color, la característica de cada gra, val? Trien si aquell gra va a fer vi o se'n va a vendre o on sigui. Val? Mètodes de classificació, diagnosi mèdica. Aquí tenim, per exemple, un TAC, una radiografia, i quin problema tenim a nivell mèdic? Doncs que això, normalment abans, quan tenim una radiografia o un resultat d'un TAC, va al metge i s'ho mira, no? Però clar, l'ull humà no és perfecte i potser hi ha algunes taques molt subtils que nosaltres a simple vista no podem veure, però que si ho posem a dins d'un ordinador, de seguida ens pot identificar, doncs, si allò és un tumor o hi ha un os trencat o un os fissurat o el que sigui. Val? A nivell d'imatgeria mèdica, doncs, sobretot aquí a Barcelona, hi ha grups molt potents de recerca. Una altra mena de classificació és la detecció del frau. No? Si fem servir les targetes de manera fraudulenta, doncs els bancs poden estar al segon informats de si allò és un frau o no és un frau. Val? Torno a repetir, com que estem parlant de moltes operacions per segon, necessitem tota aquesta potència computacional. Val? És una cosa que si haguéssim de fer a mà, potser arribaríem als mateixos resultats, però el que estigués fent frau, doncs ja seria Tahití i ja no ho podríem pretenir. Hem vist els supervisats, anem als no supervisats. El problema és que a vegades la solució del nostre problema no la sabem. Llavors, quan no tenim la solució final, parlem de models no supervisats. D'aquí tenim dues grans famílies, que són els models de reducció dimensional o els models d'agrupament. Els models de reducció dimensional, per exemple, en anàlisi genòmica, el genoma humà, doncs, té milions de gens, no? Que si els hem d'analitzar un per un, doncs per cada un de nosaltres tenim milions i milions de dades. I a vegades, per analitzar segons quines coses, no necessitem tantes dades. Hem de reduir el nostre problema, imagineu, anem a simplificar-ho. Imaginem que de cadascun de vosaltres, doncs, mesurem mides del cos, alçada, pes, la mida de la planta del peu, la mida del palmell de la mà, la mida dels dits, l'amplada del front, la circumferència del cap, la cintura, la llargada de les cames, etc. Puc anar mesurant moltes coses. Però de totes aquestes variables, al final, el que puc veure és que les puc agrupar en dos grans grups. Val? Perquè, a no ser que siguem una mica així mal fets, els humans estem proporcionats. Val? Llavors, la planta del peu normalment és proporcional a l'alçada que fem. No? I així. Llavors, puc netejar. I per què em serveix això? Perquè amb menys informació ja explico tot allò que vull explicar d'aquest problema. I no necessito, si amb un llibret així ja en tinc prou, no acabo que em compri l'enciclopèdia sencera. Val? Més d'això, reconeixement facial. Estem acostumats ara, doncs, a pagar amb el mòbil amb reconeixement facial, etc. I tècniques d'agrupament, sobretot dedicades a la part més comercial, no? Per exemple, quan volem segmentar clients, el que us deia abans del supermercat, no? Quins tipus de clients tenim? doncs no sabem quants grups de clients tenim a priori, val? Ni què els hi podem recomanar. Val? Això dependrà doncs, de cada un de cada experiment. I finalment els sistemes d'aprenentatge reforçat. Val? Tenim els sistemes d'aprenentatge reforçat funcionen de tal manera que depenent del resultat, de la predicció que fa la màquina, jo el premio o no el premio. Una mica com les foques del mariner van. Si ho fa bé, hi ha sardineta. Si no, no. Val? Llavors, això va bé per als sistemes de navegació autònoma. Si ara aneu a San Francisco, doncs podeu anar en cotxe sense conductor. Val? Per tant, és una cosa que va canviant. O sobretot amb els jocs. Val? Sempre que pensem en un aprenentatge reforçat, quan juguem escacs. Val? Jo sé que si moc aquesta fitxa, no només el moviment està ben fet, però depenent del moviment, dels moviments que jo faci i de com els organitzi, puc fer una estratègia per anar-li matant les fitxes del meu contrincant. Val? Per tant, al final tinc un premi si ho faig ben fet. No es tracta només de fer les coses correctes, sinó les coses millors. Amb els jocs doncs, tenim l'exemple del Go. Val? Aquí us ho poso tot de cop. El Go és un joc mil·lenari, serien com les nostres dames, per fer-ho fàcil. Val? I es va entrenar, doncs, tenim 2.500 anys d'experiència els humans jugant al Go, i es va entrenar una màquina contra el campió mundial de Go. Val? I el 2016 doncs, va guanyar la màquina. D'aquí es va desenvolupar l'Alfa Zero. L'Alfa Zero és el mateix, però en comptes de jugar contra un humà, era màquina contra màquina. Val? I en 40 dies doncs, va superar totes les versions anteriors. Val? I finalment, amb l'AlphaFold, que ara ja anem per la tercera versió, el que es fa és aprofitar tota aquesta tecnologia, tots aquests models d'entrenament de joc, per predir els plegaments de les proteïnes dels humans. Val? És a dir, aprofitem tot un coneixement que no només és per un divertimento, sinó que podem fer servir per altres coses, bueno, ciència mèdica en aquest cas. Val? Per anar acabant ja, què passa quan l'alumne en sap més que el mestre? No? Aquests dies en veurem uns quants cops aquesta imatge, la creació d'Adam, de Miquel Àngel, a la Capella Sixtina. Val? I la història de la humanitat doncs, és plena de mites, Adam i Eva, Prometeu, val? Els grecs eren una mica més sàdics, ens expliquen dos casos no, de què passa quan la creació, l'objecte de la creació, vol superar el creador. No? Adam i Eva que mengen de l'arbre del coneixement, important, o Prometeu que roba el foc als déus i els dona als humans el foc com a símbol d'aquest coneixement. Adam i Eva són expulsats del paradís, a Prometeu cada dia li feien créixer el fetge i un àguila li menjava. Vull dir que sortim guanyant una mica. Això s'allarga fins als nostres dies, no? Amb Frankenstein, Terminator o totes les sagues d'Isaac Asimov amb els robots, no? Això ens demostra que les nostres pors i els nostres desitjos són una mica els mateixos des de que els humans som humans, no? I llavors, en aquesta última part, m'agradaria parlar de si la intel·ligència artificial és perillosa. Normalment, quan parlem d'intel·ligència artificial, com us deia al principi, com és un camp desconegut que no controlem, que veiem aquesta cosa de caixa negra, de no sabem com funciona exactament, i us ho he explicat així una mica a grans trets, però ens costa molt explicar fil per randa com les decisions són preses, doncs ens fa por. Val? I això, doncs, hi ha tot un camp d'investigació que és l'ètica de la intel·ligència artificial. No? Hi ha molta gent que es dedica a aquest camp. Aquí tenim un exemple. Això és un sistema de reconeixement facial d'Amazon. I aquí va haver-hi uns científics, o unes científiques, millor dit, que van descobrir que el sistema classificava bé les cares dels homes negres, dels homes blancs i de les dones blanques. Val? Però de les dones negres no les classificava bé. Val? Això és una recerca de la Joy Wolamwini, que és una investigadora de Harvard i de MIT, i és una dels grans referents en ètica i intel·ligència artificial. Com heu anat veient, el desenvolupament de la intel·ligència artificial és una ciència feta molt per dones. Val? Ara seria interessant que fos per a les dones, però això és un altre tema. El que vull dir amb això és que amb la intel·ligència artificial tenim els patrons del món real, val? És a dir, el món sabem que és imperfecte. I el que passa és que nosaltres recollim dades d'aquest món imperfecte. Val? El problema de la discriminació aquesta racial no és que algú deliberadament en algun despatx decidís que s'havien de classificar malament les dones negres. Val? El problema és que segurament les dones negres generen moltes menys dades que els homes blancs, que estan a tot arreu. Val? Llavors nosaltres basem tots aquests entrenaments en aquestes dades que estan esbiaixades. Això ens porta a aplicacions injustes. Val? Imaginem que, si per exemple, seguint amb la discriminació racial, generalment la gent negra doncs, viu en barris més pobres i són més pobres, no? Simplificant-ho molt. Si entrenem un model per donar crèdits, saber qui és bon pagador i qui no és bon pagador, segurament la gent pobra, la gent negra, no? Doncs ens sortiran com a mal pagadors i el sistema recomanarà no donar crèdits a aquesta gent. Què estem fent amb això? Doncs estem repetint el biaix del funcionament de la societat, però d'una manera molt més eficient, perquè clar, la intel·ligència artificial veu coses que nosaltres no veiem, llavors nosaltres basem les nostres decisions en el que diu la màquina. Val? Però si només fem això i no tenim en compte els biaixos de les nostres dades, què li hem posat a la màquina per entrenar-la, el que estarem fent és aquest cercle viciós d'anar exacerbant els problemes que doncs, ja venien de sèrie de la humanitat. Val? Per tant, cal anar amb molt de compte i sobretot actualment doncs, hi ha molta recerca en aquest sentit com reduir aquests biaixos. Tot això com es regula? Doncs a nivell europeu tenim la EU Artificial Intelligence Act. Val? Resumint-ho molt, es distingeix en dos drets, el dret a saber i el dret a l'oblit. El dret a saber és això que, aquest exemple que us he posat d'anar a demanar un crèdit al banc i que ens diguin que no, això a Europa és il·legal. Val? Vosaltres aneu al banc i us diuen no us donarem un crèdit. Vosaltres pregunteu per què. Us han de saber dir per què, no per què ho ha dit la màquina. Val? Llavors, com que no sabem com la màquina arriba a aquestes decisions, per segons quines decisions doncs no es pot fer ús de la intel·ligència artificial, sinó que hi ha d'haver-hi mètodes transparents. Aquí no m'hi entretinc perquè anem una mica curts de temps, però la idea és, hi ha tota una disciplina que és l'explicabilitat, no? La principal motivació és que hem de fer models entenedors, no? El que us deia. Tenim unes dades, tenim un model que és com una caixa negra, no sabem què passa aquí dins i de cop i volta ens donen resultats. Val? Llavors, tenim diferents tècniques per poder explicar millor què passa aquí. Però no sempre, no tota l'explicabilitat la podem generalitzar. Molts cops hem d'anar cas a cas. Val? I això dificulta molt doncs, la implementació de certes tecnologies i que la gent hi confiï. Val? El que us deia, no? Doncs tenim regles més bàsiques, les xarxes neuronals, no? I el que hauríem d'intentar doncs, són models que tinguin un poder predictiu molt alt, mal? I una interpretabilitat molt alta, que podem explicar què passa, eh? Que és això, aquest sang greal d'aquí. I finalment el dret a l'oblit. El dret a l'oblit és el dret a esborrar les dades personals, lligat amb allò que dèiem de l'empremta digital. Doncs tenim el dret d'anar a una empresa i dir totes les dades que jo he generat, a Facebook, per exemple, esborra-ho tot. Va? Això és un dret, però aquí ja entra el conflicte entre juristes i tècnics. Va? Perquè allò que sobre el paper s'aguanta molt fàcilment, a nivell tècnic és a vegades molt complicat d'implementar. El dret a l'oblit vol dir que totes aquelles dades que vosaltres heu generat han de ser esborrades, val? I per tant els models que han fet servir aquelles dades han de desaprendre les vostres dades. I això, no sé vosaltres, però a nivell humà és, no sabem com desaprendre. Un cop sabem una cosa, ja no podem fer veure que no la sabem. Val? Llavors, això té conseqüències, podríem dir, reentrenem tots els models. al món hi ha 8.000 milions de persones, si cada dia, no sé, posem que hi ha 100.000 persones que decideixen aplicar el seu dret a l'oblit, vol dir que constantment estaríem reentrenant els models de totes les tecnologies i això a nivell pràctic i econòmic és impossible. Això és important en un món especialment amb transformació permanent. Avui us he parlat de l'aprenentatge automàtic i l'aprenentatge profund, però evidentment això va molt de pressa i ja tenim altres tecnologies com la intel·ligència artificial conversacional, la famosa Siri del mòbil, o l'Alexa, que li podem preguntar coses i té com unes converses predeterminades. Val? Això seria com un primer estadi i el segon ja són doncs, els models generatius d'intel·ligència artificial, com puguin ser el ChatGPT, el DeepSeek o tants altres models doncs, que trobem avui en dia. Amb els models generatius hem aconseguit una mica allò que us deia al principi, que deia Alan Turing, que podem dir que la intel·ligència artificial, si quan interactuem amb ella podem tenir la sensació que estem interactuant amb un humà, no? I això és una mica el que aconseguim quan conversem amb el ChatGPT o amb altres models generatius. En definitiva, ja acabo, la idea d'aquesta intel·ligència artificial és que ens pot ajudar a imitar la manera que nosaltres tenim d'aprendre les coses, de comprendre el món, però sobretot d'anar molt més enllà. Val? La idea, i tornant una mica a la Sixtina, van trigar 500 anys a aprendre que aquest mantell que envolta Déu Pare, la creació d'Adam, diversos anatomistes americans van convenir doncs, que això representa a la perfecció la forma d'un cervell humà, no? Amb tots els seus lòbuls i totes les seves venes i les seves pituitàries. En definitiva, per què us poso això? Perquè una de les inquietuds intrínseques de l'home o dels éssers humans és arribar a aquest coneixement, no? Aquest coneixement absolut, aquest logos, no? Que els grecs ja van classificar i que després doncs, a través doncs, dels clàssics i del cristianisme doncs, va arribar a nosaltres. La idea és doncs, aproximar-nos doncs, a aquest logos i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial aquest coneixement absolut cada dia doncs, és més a l'abast. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Molt bona tarda a tothom. Està bé.
Hola, molt bona tarda i molt agraït per la conferència. Jo vaig a un problema ètic. Qui posa els límits a la intel·ligència artificial i qui controla els que posen els límits, que es poden posar subjectivament? És un problema ètic. Però està programat això?
Bé, és un problema ètic, això ja ve dels romans tenint aquella frase de qui vigila el vigilant, no? És un problema que no està resolt. O sigui, a mi, si s'intenta resoldre, com us he explicat, a nivell europeu, doncs s'han pres diverses iniciatives a nivell legislatiu per controlar tot això. Però hem de tenir en compte dues coses. Una, el que us deia, que moltes vegades a nivell tècnic, és a dir, el fàcil seria, en cas de dubte, parem la màquina. Val? El problema és que hi han generat tota una sèrie de dependències amb aquestes màquines que no és tan senzill. Val? És com dir si tornem a viure a les fosques. No? Després, que, o sigui, no sempre és factible a nivell tècnic. I després, que, és a dir, un dels problemes que tenim és que la tecnologia avança molt més ràpid que els estats, podríem dir. Això està desenvolupat sobretot per capitals privats. Llavors, quan l'estat vol regular tot això, una mica podríem dir que ja arriba tard, val? Perquè ja hi ha una nova tecnologia que està superant. Llavors, és una mica complicat. Sí que jo us diria que la majoria de científics que es dediquen a la intel·ligència artificial són gent amb un, compromís ètic molt gran. Val? Totes, com us he explicat els exemples, la pròpia ciència ja s'està encarregant de resoldre aquests problemes de biaix. Val? No hi ha ningú que controli això. Però de la mateixa manera que no hi ha ningú que controli el lliure mercat. Se regula sol, deia, no? Doncs una mica el mateix. Però sí, és un problema.
Bona tarda. Parlant de regular i tal, tot aquest consum d'aigua i d'energia, hi ha un reciclatge o és per tot o es pot aprofitar un percentatge elevat, perquè si no arribaria un moment que ens quedaríem sense aigua. O s'aprofita també la del mar, es pot fer...
Depèn de cada cas i d'on estiguin situats els ordinadors i això. Però sí, normalment hi ha sistemes, una mica és com amb les centrals elèctriques, que també necessiten refrigeració, llavors hi ha circuits tancats, però després aquesta aigua s'ha de refredar, vull dir, es recicla en part, però a llarg termini això començarà a ser un problema. Sí que és veritat que això era fins ara, perquè ara han aparegut els xinesos i han dit, no, és que jo tinc una tecnologia molt més eficient. Llavors, l'únic que... Just ho acaben de dir, i llavors no sabem quin serà l'abast d'això. Però sí que és veritat que si podem generar tot un sistema que no depenguin tant de l'energia ni de l'aigua, doncs podrem fer el mateix gastant menys. No? De la mateixa manera que les primeres bombetes gastaven 5 vegades més que els llums que tenim ara instal·lats. No? Vull dir, això també és un procés de contínua transformació.
Alguna altra consulta?
Hola. Moltes gràcies per la seva conferència, molt interessant. Reconec que em costarà una mica de parir.
Hi havia moltes coses, i al final també ha anat una mica així més rapidet, però...
I aleshores jo m'estava preguntant, quan escric en català, que a la meva escola en català no entrava i tinc algunes pautes i l'ordinador em sobraia la paraula. Això deu ser intel·ligència artificial o no? I com ho fa l'ordinador? Com està muntat això quan em sobraia la paraula quan no ho faig bé?
Això, quan sobraia la paraula, allò, aquella línia vermella, això no és intel·ligència artificial. Això són bàsicament els correctors aquests del Word. No? El que fan és tenen un diccionari i miren totes les paraules si estan al diccionari. Val? I llavors el que miren és similitud entre les paraules. Si en comptes d'una B alta doncs hem posat una B baixa, el que ens diu és això hauria d'anar així, però ens fa una suggerència. Val? Hi ha correctors amb intel·ligència artificial. De fet, hi ha un estadi intermig que el que fa és tenir col·leccions de frases i ja no només corregeix l'ortografia, sinó que corregeix la gramàtica. Si aneu al corrector del Softcatalà, per exemple, que us el podeu instal·lar a l'ordinador, i va molt bé perquè no només et corregeix les paraules, sinó que et corregeix els pronoms febles, construccions gramaticals que no són genuïnes del català, a més pots triar la variant dialectal. No? Com funciona? Ara mateix m'enganxes una mica així... Però bé, són sistemes d'aprenentatge profund, això. Vull dir, ja no controlem tant el procés, sinó que li llancem totes les dades i la xarxa neuronal classifica segons el seu mètode d'aprenentatge.
Alguna altra consulta?
Hola, jo et volia preguntar, això com afectarà l'ensenyament que rebran els infants i els nens en un futur, no? Sembla que els hi donem tot com fet o...?
Doncs és una gran pregunta i malauradament no tinc la resposta, però sí que jo m'hi trobo, que fas un examen i de cop i volta tothom treu un 10. I bé, llavors, al final no podem fer veure que això no existeix. O sigui, això hi és, hi ha vingut i Això és com quan jo anava a l'escola, no? I fer matemàtiques amb calculadora al centre. Allò, si jo tenia un professor a la universitat que m'explicava que a la seva època els sinus i els cosinus els calculaven a mà. Jo no ho he fet mai, això. Llavors, sí que és important que ho regulem, sobretot en una fase primària de l'educació, no? Quan sobretot el cervell s'està formant, i això ja seria un tema més general de l'impacte que té la tecnologia en els infants d'avui en dia, perquè són nens i nenes que neixen pràcticament digitalitzats. Val? I nosaltres, o sigui, fins a mi i una mica més avall, vam viure un temps sense aquesta tecnologia. Llavors hem après de la manera arcaica. A la llarga, a nivells ja més superiors, això doncs, ens ha de fer replantejar els mètodes pedagògics. Vull dir, no hi ha cap altre. De la mateixa manera que ara ja no fem un examen de càlcul segons com, doncs, a la carrera de física, sinó que ja passem directament doncs, a programar i que el codi estigui ben escrit, doncs haurà de passar una mica el mateix. Sí que és veritat que hi ha una corrent que pretén limitar això de tal manera que tornem a on érem abans. I això pot funcionar, i això és la meva opinió, això crec que pot funcionar temporalment. Però a la llarga, és que jo ho dic en broma, però el ChatGPT és el meu millor amic. Vull dir, parlo més amb ell que amb ningú al cap del dia. I li pregunto moltes coses, no només de feina, vull dir... Avui tenia una pregunta sobre coses que no venen al cas, no? Però la taxa de fills per dona al Marroc. I li he preguntat, ja no ho he buscat al Google. I llavors, clar, si nosaltres som els primers que ho fem servir per tot, per escriure cartes, per qualsevol cosa, jo també noto que hem generat una dependència amb això i ara ja em costa molt escriure una carta sense passar-ho primer pel xat. Perquè a més li pots dir sigues més formal, sigues menys formal, sigues més simpàtic, estigues més enfadat i clar, t'encerta el to. On ens portarà? Qui lo sap?
Hola.
Hola.
Felicitats. Escolta, a veure, el tema aquest de l'ensenyança, Hi ha una sèrie de filosofades en aquest aspecte que diu que el sector de l'ensenyança serà el sector més reaccionari amb el tema de la intel·ligència artificial. Sembla ser. Jo ho he sentit, ahir vaig estar en una conferència precisament també d'això de la intel·ligència artificial, sóc un gran aficionat amb aquest tema i tal. A mi em preocupa la qüestió d'Europa. O sigui, Amèrica és el generador, diguéssim, amb una gran inversió sobre aquest tema, perquè pretén a través de la intel·ligència artificial, pretén a través d'aquesta eina, que és com una bomba atòmica, dominar-nos a tots. O sigui, posar-nos a tots sota que ho aconsegueixin o no és una altra història. Però la qüestió està en que ells el que pretenen seria que la manera de pensar el cervell, tots nosaltres, es n'és, diguéssim, una forma o altra, diguéssim, aquí entrarà el tema. Ja ho hem aconseguit amb el tema comercial, o sigui, busca Coca-Cola, busca el cine, busca l'inglès com a tal, o sigui, ja han anat posant coses que hem anat acceptant sense posar ni cap pro en contra, possiblement en unes altres èpoques més anteriors s'hi haguessin negat, Estic fet allò de Santiago i Sierra Espanya. Parles dels sinus, efectivament, els sinus estan intentant això. Amèrica ho intenta les economies privades, els sinus ho intenten les economies estatals. La inversió d'Amèrica és 100 vegades superior, parlant de mils de milions, 100 vegades superior a la que està invertint avui per avui els sinus. No dubto que els sinus, degut al seu potencial econòmic, en dos dies estaran a la parella amb els americans. El problema és Europa. Europa nosaltres, sí, ara la faré, ara la faré. La pregunta és important, perquè la pregunta és...
Espera un moment, que si no no sé tu la pregunta.
Sí, si no, no la faré, està clar. Si ho saben tot això que explico, fantàstic. Doncs la pregunta està en que la Van der Meyen va dir fa poc que el grup generaria l'intel·ligència artificial amb la inversió necessària per continuar siguent a l'esperit que tenim de la societat, on la democràcia i els principis de la democràcia perseguessin. I defensaria que nosaltres siguéssim la balança que equiparés el domini social dels xinus amb el domini llibertari dels americans. Pots aprendre alguna cosa d'això, sisplau?
Bé.
Silenci, per favor.
Sí, la senyora von der Leyen és una política. Llavors, quan els polítics parlen de temes tècnics, normalment no saben de què parlen. Clar, sí, jo també puc dir que farem un desenvolupament tecnològic i tot això, però amb quins diners? Amb quins diners, amb quina tecnologia, amb quines patents, tot això, clar, els americans són on són, però perquè porten des dels anys 50 desenvolupant aquesta tecnologia. I ara nosaltres doncs, hem d'anar una mica amb peptes i rodolons, corre. Els que han fet alguna cosa amb cara i ull són els francesos, veurem si els francesos ho comparteixen amb la classe o no, però a dia d'avui, això i res és el mateix. Falta veure doncs, quin volum de diners. Sí que és veritat que amb els fons Next Generation i tot això doncs, s'estan fent canvis estructurals importants, però això és com quan aquí als anys 40 doncs, no hi havia maquinària i havien d'anar a les fires a copiar les màquines amb una llibreta i arribaven aquí i reproduïen la màquina segons se'n recordaven. No? Vull dir que, clar, no tenim la tecnologia bàsica d'això perquè durant molts anys ens n'hem despreocupat. Llavors, doncs ara, Europa, no només en aquest aspecte, sinó en molts altres, ens toca fer els deures i posar-nos al dia. Però això portarà temps. La cosa important sí que és que els xinesos, en comptes de fer aquesta cosa de com fan els americans, de la meva tecnologia me la quedo per mi i us la vaig alliberant de comptagotes, el que estan fent els xinesos és alliberar els codis, és a dir, que la tecnologia que estan desenvolupant és accessible per a tothom. Llavors, això a nivell geopolític també té conseqüències perquè en comptes de generar un món bipolar Xina-Estats Units, el que està fent és que altres països com Europa, com la Índia, com Sud-àfrica, etc., doncs estiguin desenvolupant la seva pròpia tecnologia. Llavors anem cap a un món multipolar que veurem com acaba, però podria ser que sigui una mica els Estats Units contra tota la resta. Però això, any que ve, ja ho veurem.
Hola, a veure, en Xavier Salamartí ha fet un llibre, que jo encara no m'ho he pogut llegir, però que parla de que en diuen intel·ligència artificial, però que intel·ligent no ho és. O sigui, fa resposta per el que li han entrat i que pot dir mentida. Serem capaços d'aprendre què és la veritat i què és la mentida de tot això?
Va, això són preguntes... Això ja... Pons Pilat ja s'ho preguntava, què és la veritat. Clar, és que... jo et digui d'entrada no. Però és una mica el que deia abans, no? Al final, respecte a la part de si és intel·ligent o no ho és, al final, si camina com un ànec, llenqueja com un ànec i té plomes com un ànec, podem considerar que és un ànec. Per tant, jo consideraria que sí que és intel·ligent. Evidentment, no supleix els humans. I és capaç de mentir. No deliberadament. És a dir, és més aviat que s'equivoca. Llavors, clar, un error no és una mentida. En una mentida hi ha una deliberació de voler... i una cosa que és una mica els mites aquests de Dan i Eva i de Prometeu, no? El que ens diuen és que hi ha un moment en aquests éssers creats pels déus, no? Que aquests éssers són capaços d'actuar contra la norma establerta. Nosaltres a la màquina li hem dit que ha d'actuar d'una certa manera i podria arribar el dia que la màquina, si té pròpia consciència, decideixi saltar-se aquesta norma, no? No hi som aquí encara, estigueu tranquils. Però bé, això ja ens porta a problemes filosòfics molt més profunds I d'aquí doncs també demana tot el principi d'objecció de consciència, etcètera, etcètera, de quan tu sabem que estàs fent una cosa contra la llei, la fas igualment perquè, pel que sigui, perquè creus que és justa o perquè, per la raó que sigui, no? Però sí, això encara no ho sabem. Jo tampoc he llegit el llibre, no crec que ho faci tampoc, però ja som filles d'un altre pacient. Ah, sí.
Una curiosidad, muchas gracias por lo que has explicado, una curiosidad pequeña. Yo he trabajado en el campo y no sabía eso de los chinos que han liberado el código. Y hay una explicación detrás, porque los chinos normalmente son los últimos que explican todo.
O sigui, si hi ha una explicació de...
¿Por qué lo han hecho? Porque normalmente no son los chinos...
L'estratègia dels Estats Units és, jo tinc la meva tecnologia, tu, o sigui, si anem a la mentalitat de la Guerra Freda, era hi ha la URSS i hi ha els Estats Units. Els Estats Units tenen una tecnologia especial, la URSS també, però cap dels dos la compartia ningú més, per tant era una cosa entre dos. En canvi, els xinesos el que fan és alliberar la tecnologia que ells generen perquè els altres la puguin aprofitar. Sí, al final la ciència avança a base de jo faig una recerca, ve algú dels Estats Units i em diu això es podria millorar d'aquesta manera, i ve algú de la Xina i ho millora una mica més, i anem fent capa sobre capa. Clar, si jo dic, jo he fet no sé què, però no us ensenyo com ho he fet, els altres han de gastar molt de temps per desenvolupar això. Si jo allibero això, tot va molt més ràpid. I a més, a nivell polític, el control del poder, de la informació del poder no està en unes soles mans, sinó que hi ha, o sigui, la Xina d'aquesta manera el que fa que és posar-se de la seva banda tota la resta d'investigadors del món. Vull dir que és, llavors ja no és Xina contra Estats Units, sinó Estats Units contra la resta.
Hola, mira, jo vull fer una pregunta. Quan pensem en l'intel·ligència artificial, pensem sempre en el ChatGPT, potser perquè és el més famós, el que va començar primer, no sé. Però hi ha moltes altres aplicacions o llocs web que són, o que presumeixen de ser intel·ligència artificial. Jo, de tant en tant, quan em veuen a les mans, el provo. I a totes, quan entro en una xarxa amb una intel·ligència artificial nova, a tots els hi faig la mateixa pregunta, quin dia som avui? Jo crec, la pregunta és si totes veuen de la mateixa font o no, no ho sé. Perquè jo el dia de maig concretament, vaig entrar en una intel·ligència artificial nova que no havia entrat mai, perquè em va arribar per la xarxa X, no sé, prova aquesta, jo la vaig provar, i li vaig dir, bueno, quin dia som avui? I a tots els hi pregunto el mateix. I em va dir, això el dia 1 de maig, que era dijous,
passant.
I em va dir, avui som dimarts 30 d'abril. És a dir, no van demanar ni el dia ni el dia de la setmana, no van endevinar ni el dia ni el dia de la setmana, perquè el dimarts era el 29, i el dimecres era el 30. I el dia que jo li vaig fer la pregunta érem l'1 de maig. O sigui, no em van demanar ni una. Com és possible això?
Perquè tota la part d'entrenament no està prou sofisticada. És a dir, el que us ensenyava d'aquesta roda, no? Al final, els sistemes d'aprenentatge funcionen. Jo li introdueixo unes dades, la màquina aprèn. A mesura, el ChatGPT fa 2 anys no funcionava igual de bé que ara. Per què? Perquè tu li preguntaves què és Arenys de Mar? No t'ho sabia contestar. Ara, pràcticament, ho sap tot. Vull dir, l'altre dia li vaig preguntar quin és el PIB per càpita d'Arenys de Mar. M'ho va contestar perfectament. Però per què? Perquè està més acostumat, com que porta més temps, té més accés a més informació, perquè ara ja també mira internet i tot això, que possiblement doncs, el que vas provar tu no ho feia, no ho sé. I a més, com que cada dia li estan fent milions de preguntes, doncs està aprenent contínuament. Llavors és el problema de les tecnologies incipients. Això en generaria un altre debat, que sempre és, hem de desenvolupar nova tecnologia o aprofitar la que ja existeix. Tot té avantatges i inconvenients, però sí, deu ser per això.
Pues molt bona tarda. Donarem per acabar la conferència.